I molts van ser els deixebles de Miles, i molts d'entre ells van ser els seus apòstols, apòstols de Miles. N'hem triat 12, però podrien ser 24, 36 o 48. Es multipliquen com els pans i els peixos, apòstols de Miles.
Apòstols de Miles.
Un programa de Núria Noguera i Carlos Fonfreda.
Malgrat que, segons els darrers estudis arqueològics, Jericó mai va arribar a tenir muralles, sabem del cert que Josuè va aconseguir fer-les caure. I ho va poder fer gràcies a haver seguit al peu de la lletra les indicacions que se li havien donat. Unes indicacions senzilles, clares, precises i efectives, i que és una llàstima que avui en dia els exèrcits ja no facin servir. Durant 6 dies seguits, 7 sacerdots, precedint l'arca i proveïts de 7 corns, havien de donar en silenci una volta completa a la ciutat inexpugnable. El 7è dia, i després de fer 6 voltes sense dir ni piu, calia donar-ne una 7ena, tot tocant els corns i fent el màxim de xivarri possible. Del temperi produït, les muralles s'havien d'esfondrar, i així va ser. Salvatges com eren i com encara solen ser per aquelles contrades, una vegada dins Jericó, l'exèrcit dels bons es va poder dedicar, sense més entrebancs i en nom de l'extermini sagrat, a liquidar i a passar per la pedra tot quisqui. Però tot quisqui, no. Calia salvar a Rahab, la prostituta de Jericó, i a tota la seva família. En primer lloc, perquè era ella qui havia acollit els espies enviats per Josuè abans de l'atac, i en segon lloc, perquè de salvatges n'eren un rato llarg, però de tontos la gent d'aquells barris del Jordà no en tenia ni un pèl. I podem dir que salvant a Rahab van actuar com a uns veritables visionaris. La qüestió és que una vegada escaquejada i amb la pell salvada, Rahab va anar a buscar fortuna a Sodoma. Allà les coses li van anar tan bé que al cap de poc temps ja tenia muntada una petita sucursal a Gomorra. De tots és prou conegut quin va ser el trist final d'aquelles dues autèntiques meques de la marxa a l'antiguitat. En canvi, no se sap gran cosa de com va acabar Rahab. Certes fonts insinuen si va ser la inventora del Lot, i d'altres parlen de si al final de la seva vida es dedicava a comercialitzar estàtues de sal. El que sí sabem del cel, però, és que la seva prole fou llarga i abundosa. Tingué fills tant dels sodomites com dels gomorrites. Els fills i descendents dels gomorrites van ser tots trompetistes. En canvi, els dels sodomites els va donar pel timbal. Això sí, tant els uns com els altres tocaven fent un temperi de Déu que no hi havia muralla que quedés dempeus davant seu. Descendent de Rahab i els sodomites va ser el cèlebre Isidre Llussà i Casanovas, més conegut com el timbaler del Bruc. Aquell bon minyó de Santpedor que pel juny de l'any 1808 va ben donar pel sac a una columna de francesos que amb el general Esguards al capdavant s'estaven insinuant amb molt males intencions. El temperi que va fer ell tot sol, per allà, al mig de les muntanyes de Montserrat, va ser un èxit memorable que va quedar inscrit tant en els anals de les escasses victòries obtingudes per l'exèrcit català com en els de la història de l'art del vent tocar la bateria a casa nostra. Ja en un altre continent molt més nou i gairebé un segle i mig més tard, naixia un altre descendent d'aquella mateixa estirp que hauria de gaudir de fama i rellevància, Anthony Tillmont Williams. El temperi que va produir aquest en el grup de Miles és només comparable al que es va escoltar tant a Montserrat com a Jericó. Aquest impressionant solo de bateria que acabem d'escoltar s'anomena Liberty i el va deixar enregistrar Tony Williams l'any 1989. Pertany a les sessions del seu disc Native Heart, però no es va publicar fins que no va sortir l'edició en CD. Estem parlant d'un dels darrers enregistraments fets pel bateria i pertany a la seva esplèndida segona etapa amb la discogràfica Blue Note. En el nostre programa d'avui repassarem per alt enllà la carrera de Williams com a líder, la seva vida i miracles. Parlarem de la seva relació amb Miles Davis i de l'apostolat que va fer de la seva música. Quan Davis el va escoltar per primera vegada, estava tocant amb el grup de Jackie McLean i només tenia 17 anys. Impressionat per les virgueries rítmiques d'aquell xaval, el va convidar a entrar immediatament en el seu quintet. De manera que pel maig de l'any 1963 ja enregistrava el seu primer disc a les ordres del Davy. Seven Steps to Heaven. Els que estigueu bé de memòria, potser recordareu que aquest també van ser les primeres sessions en les quals el mestre comptava amb la presència de l'apòstol Hancock. Un altre apòstol, Sant John Coltrane, havia tingut la gosseria de passar la mà per la cara al propi mestre pel que fa a les qüestions rítmiques, incorporant a Elvin Jones al seu grup. Amb el fitxatge de Williams, Davis recuperava el terreny perdut i es podia permetre d'engegar el seu segon gran quintet. Un any més tard, per l'agost del 64, Williams encetava la seva carrera com a líder enregistrant el disc Lifetime, un disc que va ser tot un referent pels bateries de l'època i que va fer descobrir el gran compositor que hi havia assegut darrere els timbals. Tomorrow Afternoon.
Thank you.
Sam Rivers al saxo tenor, Gary Peacock al contrabaix i Tony Williams a la bateria ens acaben d'interpretar Tomorrow Afternoon, una composició de Williams que hem tret del seu primer disc com a líder, Lifetime. Fou enregistrat per l'agost de l'any 1964 i va ser editat per la casa Blue Note, la mateixa que editaria Spring, el seu segon disc, sobre el qual posarem molt aviat les nostres orelles. Amb 18 anys i acotiat per músics de l'entorn de Davis, descobrim a tot un virtuós de la bateria i dels ritmes complicats, però també a un compositor inquiet i desinhibit. La formació és variable en cada un dels temes i Williams no té cap problema, per exemple, a Barb Song to the Wizard, de no tocar-hi ell. Memory, una altra de les peces d'aquest primer disc, representa una mena d'avançament del que seria la música dels Art Ensemble of Chicago. Per cert, la seva ciutat natal, ja que es tracta d'una improvisació col·lectiva de percussió amb Hancock i Bobby Hutcherson. No oblidem que el 64 va ser un dels anys més creatius de tota la història del jazz i Williams va tenir moltes coses a dir-hi. Pel mes de febrer havia participat en l'Out of Lunch de Dolphy. Pel març estava en el Point of Departure d'Andrew Hill. Pel juny, en l'Empyrean Islands de Hancock. I pel juliol, en el So Mother Staff de Graham Moncure III. En aquest context de màxima creativitat és on hem de situar el seu primer disc. El segon, i darrer per a Blue Note en aquesta primera etapa, s'anomena Spring, i en va ser una digna continuació. Comprovem-ho amb aquesta Love Song. Thank you. Això era Love Song, una composició de Williams enregistrada per l'agost de l'any 1965 i que es va publicar en el disc Spring. Sam Rivers n'era el saxo tenor, Herbie Hancock el pianista i Gary Peacock el contrabaix. Wayne Shorter també participava en el disc, però no en aquest tema que acabem d'escoltar. Amb Spring, Williams tanca un primer cicle. Fins al cap de 4 anys no torna a enregistrar com a líder. I quan ho fa és amb una discogràfica i amb un projecte totalment diferents. Mentrestant, posa les seves baquetes a la disposició del quintet de Davis, pràcticament en exclusiva. Aquest no va parar de créixer i evolucionar, i tots plegats van escriure una de les pàgines més interessants de la història del jazz. L'aportació de Williams a la història sagrada del mestre arriba fins als inicis de l'electrificació de la seva música. Seus són els timbals a Fills de Kilimanjaro i a In a Silent Way. A partir d'aquí, Jacques Dejonet i Billy Cobham li prendrien el relleu. I no és que Williams tingués por d'enrampar-se, ans al contrari. El que passa és que el bateria tenia un nou projecte propi. Per aquest també calia estar endollat, però a diferència de la de Davis i fidel al poder del temperi, la seva música s'acosta molt més al rock i a les corrents progressives i pop de l'època. Amb el guitarrista Jock McLaughlin, que acabava d'esdevenir apòstol de Miles, a In a Silent Way, juntament amb l'organista Larry Young, van engegar el grup Tony Williams Lifetime per fer jazz, posant la mirada en grups com el Jimi Hendrix Experience o els Cream. Pel maig de l'any 69 enregistraven el disc Emergency, el qual va ser rebutjat per gairebé tots els seguidors del jazz i que actualment és venerat com a una de les pedres fonamentals sobre les quals es va alçar la catedral del jazz rock progressiu. A continuació us proposem un tast d'aquest canvi de registre posant l'orella sobre el segon disc de Lifetime, Turn It Over, de l'any 1970. Concretament, us convidem a escoltar la versió que fan del Big Nick de John Coltrane.
Tenim opinió, tenim compromís i també l'experiència. L'experiència de 20 anys fent ràdio lliure i cultural a la Garrotxa. Som persones que transmetem les nostres emocions, fruit de l'esforç, de les nostres conviccions i del teu suport. Però per sobre de tot tenim felicitat, il·lusió i rock and roll. Ràdio 90, la ràdio imparable.
Quan George Coleman va plegar del quintet de Davis, Sant Emperi Williams va proposar de seguida al senyor que hi incorporés el seu amic Eric Dolphy. El senyor en va fugir corrent i pel camí, mentre corria, va aconseguir finalment poder fitxar a Wayne Shorter, el qual, intermitentment, ja havia estat en el grup, però que encara es feia pregar militant amb el Jazz Messengers. Es fa molt difícil d'imaginar el quintet de Davis amb una bèstia com Dolphy, però aquesta anècdota ens serveix per entendre l'amplitud de mires de Williams. Davis sabia molt bé el que volia i sabia què calia fer per aconseguir-ho. No es pot imaginar un pas en fals. En canvi, Williams es llançava a experimentar per experimentar sense pensar ni preveure d'entrada quin podia ser el resultat final. Havia nascut a Chicago el 12 de desembre de l'any 1945, però de molt petit la seva família es va traslladar a Boston. Allà va començar a estudiar la bateria amb Alan Dawson i amb només 13 anys ja tocava professionalment amb Sam Rivers. Aquest saxofonista, el qual hem pogut escoltar en dos de les peces de la nostra primera part, esdevindria el seu mentor. Als 16 anys ja era un autèntic virtuós capaç de portar tot un seguit d'innovacions rítmiques i va ser reclutat pel saxofonista Jackie McLean. Aquest se l'endugué a Nova York i el va fer participar en l'enregistrament dels seus discos One Step Beyond i Vertigo. Un any més tard, pel 64, deixà al·lucinat a Miles Davis i, sense pensar-s'ho dos vegades, el convidà a entrar en el seu grup. Plegats, engeguen el famós segon quintet del trompeta, encetant una col·laboració que havia de durar 5 anys, just fins a l'enregistrament del In a Silent Way. I si Davis s'electrificà, Williams no es quedà endarrere i formà el grup Lifetime, amb el qual inauguraria el que més endavant es va anomenar jazz rock. Els Lifetime van passar per tres etapes: la que hem escoltat amb John McLaughlin i Larry Young, la que va incorporar a Ted Dunbar i a Ron Carter i, finalment, la que els va fer més famosos a tots plegats i que comptava amb la presència d'Alan Hodgsworth, Alan Pasqua i Tony Newman. Anem a escoltar aquesta darrera formació interpretant What Life. We'll be right back. guitarra d'Alan Horsworth, els teclats d'Alan Pasqua, el baix de Tony Newman i la bateria de Tony Williams des del disc Believe It, enregistrat pel juny de l'any 1976 i editat per la Casa Columbia. Ens acaben d'interpretar la composició del bateria anomenada One Life, en la qual els més fins d'orelles segurament hi hauran pogut degustar un cert sabor zapià. És prou conegut el fet que Zappa moltes vegades demanava als seus bateries que en certs passatges toquessin a l'estil de Williams. Aquí sembla com si Williams tornés els compliments al guitarrista. Al mateix temps que estava aconseguint un gran reconeixement popular per part dels joves rockeros, Williams no va deixar mai la música acústica. Amb Herbie Hancock al capdavant, van reorganitzar el quintet de Davis amb els demés músics originals i fent servir a Freddie Huber com a substitut del mestre. Es feien dir els Besop, que volia dir Very Special One Time Performance, i van editar diversos discos enregistrats en les seves celebrades actuacions en directe. També van registrar a trio amb Hancock i Ron Carter, i amb aquest mateix format, i sempre amb el mateix contrabaixista, va tocar i enregistrar tant amb McCoy Tyner com amb Hank Jones. Amb aquest darrer es feien dir The Great Jazz Trio i ens van deixar uns discos realment exquisits. Cap al 1977 se'n van a viure a San Francisco. Allà van registrar amb un altre apòstol de Miles, Fraggle Evans, així com amb l'apòstata i traïdor Wynton Marsalis. Com a líder va engegar un nou quintet cap a mitjans dels anys 80 amb el pianista Milgrew Miller i el trompeta Wallace Roney com a nucli dur. En un principi, el saxofonista del grup va ser Donald Harrison i el contrabaixista Ron Carter. Aviat, però, aquests serien substituïts per Bill Pierce i Charnette Moffett o Ira Coleman. Plegats van enregistrar per a la classe Blue Note 5 àlbums en estudi i un en directe, tots ells interessantíssims, en una línia més aviat hard bop, en el qual el grup es dedicava a explorar exclusivament les composicions del bateria. Com que la considerem una de les etapes més interessants de Williams, li dedicarem dos temes. Això era Mutants on the Beach. La trompeta la tocava Wallace Roney, el saxo Bill Pierce, el piano Milgrew Miller i el contrabaix Charnet Moffett. L'hem recollit de Civilization, el segon disc del quintet de Williams en aquesta segona etapa Blue Note i que es va enregistrar a Los Angeles pel novembre de l'any 1986. Mig any més tard, els mateixos músics eren a Nova York per enregistrar Angel Street, una altra obra mestra de la formació i de la qual us convidem a escoltar Red Mask. Una vegada més, la trompeta de Wallace Roney, el saxo de Bill Pierce, el piano de Milgrove Miller, el contrabaix de Charnette Moffett i la bateria de Tony Williams. Aquesta vegada, el quintet ens acabava d'interpretar la composició de Williams anomenada Red Mask, que hem recollit del seu disc Angel Street de l'any 1988. Amb aquest mateix grup i entre els dos enregistraments que hem escoltat, Tony Williams va fer arribar el seu temperi fins a Barcelona en l'única actuació que li sabem que hagués fet mai a Catalunya com a líder. Va ser al Palau de la Música i en el marc del 19è Festival de Jazz de Barcelona. Els que vam tenir la sort de ser allí aquella nit vam poder gaudir també de l'actuació de The Leaders. Allò sí que eren dobles programes interessants i no la programació de Passo que t'emboli amb la que ens solen castigar des de fa uns anys. Williams també havia estat en el mateix escenari l'any 1967 en aquella famosa actuació en la qual Miles Davis no va arribar a presentar-se i que la resta del grup va salvar tocant com a Wayne Shorter Quartet. Dit això, anem a acomiadar el programa d'avui escoltant una darrera composició de Sant Temperi. Es tracta de China Moon i la prenem del disc Wilderness, que van registrar pel desembre de l'any 1995 a Los Angeles, un parell d'anys abans de la seva mort. Es tracta d'un disc ben atípic en el qual comparteixen el protagonisme una orquestra clàssica i el grup format per Pat Metheny a la guitarra, Michael Brecker al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Stanley Clark al baix elèctric i el mateix Williams a la baterina. A China Moon, però, només escoltarem el quintet. Lloat si a Sant Temperi, lloat si a Miles també, i amb vostès quedarem fins la setmana que ve.